Uns problemes que se sumen al deteriorament de les instal·lacions i que incrementen el risc d'accidents laborals.
I amb aquesta informació hem arribat a les 12:04. Tornem amb més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 9 de març, i avui, com fem habitualment el primer dijous de cada mes, dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que girarà al voltant de diferents assumptes d'actualitat que són competència o que afecten de manera directa la màxima institució insular de Formentera. Tenim, per tot això i per molt més, a la periodista Ivonne Aranyó, a la redacció i la producció. Molt bon dia, companya.
Molt bon dia a tothom.
I avui, com farem un debat telemàtic, esperem que la tecnologia avui no ens faci s'atreveta, perquè tenim en Pablo Morganti ben atent, perquè tot s'escolti i funcioni de meravella. I són les 12:05, però abans de tot això és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. Sort que en Ivonne Aranyó està ben atenta, perquè en Pablo Morganti i jo se'ns havia escapat, que no és 9 de març, és 9 d'abril. Ho tenia ben apuntat. No, mentida, clar, tenia apuntat 9 de març. Per això jo mateixa he confiat en jo, però és 9 d'abril, atenció. I el que fem a aquesta hora, Ivonne, és repassar l'actualitat informativa i començar a Madrid, com fèiem ahir, perquè finalment la tramitació de la reforma de la Constitució en el Senat, per tal que Formentera tingui un senador propi, es farà en lectura única.
Sí, així és, Laura. En el pròxim ple de la Cambra Alta es debatrà i votarà la modificació de la reforma de la Constitució perquè Formentera disposi d'un senador propi separat del d'Eivissa. La votació es farà en lectura única i, si no hi ha sorpreses, aconseguirà el suport de la Cambra i Formentera aconseguirà finalment aquesta reivindicació històrica i justa. Juanjo Ferrer és l'actual senador.
Per exemple, una illa com el Hierro, a Canàries, amb una població, crec que canvien 200 persones de diferència de població, ha tingut senador des del principi de la Constitució. Per tant, crec que es rectifica una errada i una de justícia que es puga tenir ja Formentera tingui la pròpia veu autònoma d'Eivissa.
I de fet, seguim a Formentera, Ivonne, perquè a nit van arribar dues embarcacions amb 28 migrants a les costes de la Pitiusa del Sud.
Sí, així és. Una de les embarcacions va ser interceptada pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim i varen rescatar a la mà 14 persones magrebines a 4 milles del sud de Formentera. I dues hores més tard, i a la línia de la costa, concretament a la zona de S'Estufador, la Guàrdia Civil va interceptar 14 persones més, 10 subsaharians, 3 magrebins i un asiàtic.
I no deixem Formentera, perquè el Consell ha ampliat el termini per regularitzar la documentació dels amarraments de s'estany d'Espeix i ho allarga fins al dia 15 d'abril.
Sí, així és, el Consell ha arribat mitjançant l'aprovació d'un decret ampliat en 5 dies hàbils més el termini perquè les persones titulars d'embarcacions amb amarrament puguin presentar-hi els papers, un tràmit que s'inclou dins el procés d'ordenació d'aquest espai natural i disposar així d'informació actualitzada sobre les embarcacions autoritzades.
I ara sí, parlem d'Eivissa, concretament del sector empresarial i de les institucions d'Eivissa que estan molt pendents del conflicte a l'Orient Mitjà, i és que ja es noten la pujada de preus, sobretot en els productes que més depenen dels transports.
Sí, exactament. De moment no hi ha problemes de subministrament, però sí, com deies, un augment dels costos que arriba fins a un 15%. Tot i l'alto el foc, hi ha molta incertesa, segons reconeix el propi director de Medi Rural i Marí del Consell d'Eivissa, Joan Marí.
En aquest moment, preocupació. Sembla que hi ha bones notícies, sembla que per fi hi ha un alto el foc de 2 setmanes. Haurà que veure l'evolució des de les diferents administracions. Hi ha una sèrie d'ajudes cap al sector primari, des del Ministeri, complementades per unes ajudes del Govern Balear, i nosaltres estem esperant també, si fa falta, els intentarem complementar des del Consell Insular d'Eivissa.
De fet, el Consell d'Eivissa ha reservat ja més d'un milió d'euros, però encara no ha concretat les ajudes que donarà.
I més de 100 centres educatius de les Balears s'han adherit a la petició per demanar una tarifa justa de transport escolar.
Sí, es tracta d'una iniciativa impulsada pel GOB que suma ja el suport de centres i associacions de totes les illes reclamant tarifes justes de transport escolar. La iniciativa ja compta amb l'adhesió de més d'un centenar de centres educatius de Mallorca, Menorca i Eivissa. Agnès Vidal, educadora ambiental del Gen GOB, explica que les empreses de transport prioritzen els serveis més rendibles vinculats al turisme i criteris als alts preus.
Sí que la darrera vegada que ho vam fer estem parlant de que per una sortida d'una classe de 25 alumnes se'ls demana 350-400 euros per fer un trajecte mínim, no? I a més, sempre i quan el centre educatiu s'adeque a l'horari que permet la companyia d'autobusos.
Ara estan pendents de diferents reunions amb els representants institucionals de les illes per tractar de resoldre aquesta qüestió.
I ho deixem aquí, Ivonne, pel que fa a l'actualitat.
Tornem després.
Després t'escoltam una vegada més aquest 9 d'abril. Aquest 9 d'abril. Són les 12 i 10 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Res, dos minutets mentre acabam de connectar els cables per parlar amb els consellers de Formentera. De seguida tornem i començar amb aquest debat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Downey Més. La Fundació Downey Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downeymes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Downey Més.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'Estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que l'escapada de la Seu!
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que ho t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tu.
Segons falten per les 12 i 13 minuts. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio, com us dèiem a l'inici. Avui dedicarem bona part del programa al debat polític del Consell de Formentera. I per enriquir aquest debat, que serà, com us dèiem avui, telemàtic, hi participen Rafa González, de Saunió, de... A veure, que m'expliqui. De Gent per Formentera. Avui, de veritat, això serà polit, de veure. Rafa González, de Gent per Formentera, molt bon dia.
Així mateix, molt bon dia.
Rafa Ramírez, del PSOE, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
I Hugo Martínez, de Saunió, molt bon dia.
Bon dia.
Ja veieu com estic. Avui, si us rebateig, us demano disculpes de manera anticipada, perquè hem començat bé aquest debat. A veure, el que sí que tenim avui damunt la taula que volia comentar, que és d'actualitat, és una de les grans notícies de l'any, diria jo. No sé si fins i tot arribarà a ser una de les grans notícies de la dècada, perquè era aquesta demanda ja històrica, aquesta anomalia que passava a Formentera de tenir un senador propi, i pareix que cada vegada està més prop que això sigui una realitat, i volia sentir les vostres opinions després d'aquesta notícia que donàvem també en titulars i que era just d'ahir, aquesta reforma de la Constitució al Senat per aconseguir-ho, que es faci en lectura única. Començam amb en Rafa González, de Gent per Formentera.
Doncs sí, crec que has utilitzat les paraules correctes, perquè és una demanda històrica de dècades. Crec que ja portem unes 3 dècades demanant-ho i, a més, amb tots els motius des de la Constitució del Consell de Formentera, a més, a partir del 2007. I la veritat és que estem molt satisfets de com està avançant en aquests moments aquesta tramitació, tant per l'aprovació en el Congrés, que vam estar una representació del Consell de Formentera allí presents, i per com va anar la votació, i també per el tràmit que es va fer ahir en el Senat, amb l'aprovació d'aquest tràmit i també per lectura única. I també afegir el fet de que s'estan donant ara mateix les passes correctes i pareix que ja estem arribant en el punt final, però que és una feina que no és senzilla, que es va demanar des del Consell de Formentera en diverses ocasions, també des del Parlament de les Illes Balears en diverses ocasions. Esperem que aquesta sigui la definitiva, però també incloure el fet de que va haver molts de dubtes durant el procés en el Congrés, perquè no tots els partits que feia falta que ho recolzessin des del primer moment van estar clars. Finalment sí que ha estat així, però també hem de recordar aquells moments de dubte que hi va haver, perquè hi havia partits, concretament el Partit Popular, que quan parlava, quan debatia en el Congrés, parlava durant 12 minuts, però no deia què és el que anava a votar, i quedava en l'aire, i de fet en 2 ocasions es va abstenir. També, per una altra banda, l'última setmana el Partit Popular no participava en els debats polítics que hi havia en els mitjans de comunicacions i en les peticions d'informació dels mitjans de comunicació. I això doncs es ve que seria un tema complicat i que els tenia molt incòmodes, però bueno, finalment també per la feina que es va fer des de les forces progressistes permetent que la seva esmena fos endavant, doncs hem arribat en el punt on estem avui i esperem, com dic, que pronta ja sigui una realitat.
Moltíssimes gràcies. Ara sentíem en Rafa González, de Gent per Formentera. Sentim ara en Rafa Ramírez, del PSOE.
Bueno, pues sí, yo creo que es una semana dulce para este tema, después de, como decía el compañero Rafa González, de 30 años de pelea y reivindicación de algo que no estaba ajustado, que bueno, pues una vez que se genera como institución el Consejo Insular de Formentera, ya no tenía sentido lo que estaba diciendo el artículo 69.3 de la Constitución, porque había algo que no era realidad, y era que Formentera, siendo una isla y siendo un territorio diferenciado, con una institución diferenciada, pues no contaba con senador. ¿Qué implicará esto? Pues implicará cosas importantes, ¿no? Primero, que el Senado es una cámara territorial, que Formentera podrá llevar su voz, y segundo, que además los ciudadanos de Formentera, a través del representante, en este caso senador o senadora que tenga, pues tendrá la posibilidad de influir o de contrastar todas las leyes que se generan desde el Estado y de aportar esa visión de los ciudadanos de Formentera y esta triple insularidad que vivimos y que es complicada. El proceso ha sido largo, ha sido complicado, ha habido momentos de tensión y momentos de duda. Hay que agradecer, yo creo, en este caso a la presidenta del Parlament, a Francina Armengol, pues ese llamamiento que hace al Parlament para que vuelva al Parlament de las Illes Balears, para que vuelva a nombrar representantes para tramitar este tema, que ha sido como el disparadero y la recta final de este proceso. Ahí las fuerzas progresistas y el Parlament también, ¿no? Lo ha hecho bien. Y bueno, pues hemos vivido unas semanas donde estas dudas que generaba el Partido Popular, como bien explicaba el señor González, pues lo ha ido complicando y nos ha puesto nerviosos y en momentos decepcionantes, ¿no? Bueno, ya estamos en otra fase, ahora está en el Senado, parece que no se ha demorado, que eso es estupendo, parece que el Partido Popular, una vez que ha decidido que no había remedio, que era un derecho de los ciudadanos de Formentera y de que había que ponerse pues a favor, pues y impulsarlo, pues parece que se está tramitando con la velocidad adecuada, y esto también es, yo creo que en este momento también es de agradecer, después de las dudas y después de que nos lo ha hecho pasar un poco mal a todos, porque no se entendían esas abstenciones que se iban generando, pues bueno, pues yo creo que estamos en un momento dulce esta semana y próximamente, pues el día 22, pues entendemos que será pues la situación definitiva, donde este dislate histórico, donde de representación democrática de los ciudadanos de Formentera, pues quedará solventado y bueno, pues yo creo que es bueno para Formentera y para sus ciudadanos.
Moltíssimes gràcies. Això sentíem en Rafa Ramírez del PSOE, sentim ara en Hugo Martínez de Sa Unió.
Sí, bueno, yo creo que es un momento para estar todos contentos, ¿no? Sobre todo a nivel insular, después de que todos los grupos políticos siempre hayan estado de acuerdo y hayan luchado por esto, después de que tantos políticos de diferentes colores lo hayan defendido y hayan estado durante varias décadas luchando por ello, y al final pues tenemos lo que por justicia nos merecemos, ¿no? Que es el derecho a tener representación en el Senado, y más desde que se creó el Consell, ¿no? Que sin duda, pues al ya ser una isla con competencias de Consell, pues no quedaba otro remedio que tener esta representación y poder defender nuestro territorio como se merece, con una voz propia y no con una voz compartida. Desde el Partido Popular, yo, bueno, ahora estoy en como Sa Unió, pero como sabéis, pues yo pertenezco al Partido Popular, y lo que puedo decir es que siempre se ha mantenido la misma postura. Es verdad que no ha sido fácil, pero el Partido Popular lo que quería en todo momento era que únicamente se tratara este punto que influía en Formentera, y no que se utilizara esta reforma para introducir otras enmiendas. Así ha sido, el Partido Socialista cumplió con su palabra y por tanto el Partido Popular pues también cumplió con ello y no se introdujeron no se aceptaron otras enmiendas que pudieran perjudicar a otros territorios, y por tanto todos han votado a favor, y yo creo que también es momento de estar contentos de que a nivel nacional los dos grandes partidos pues hayan podido entenderse, ¿no? En estos tiempos que vivimos de tanta crispación y tanto conflicto, pues que hayan podido llegar a un acuerdo por el interés general de nuestra isla, y yo creo que es motivo de que estemos todos contentos, pero sobre todo, como he dicho al principio, a nivel insular y a nivel balear, por todas aquellas personas que han estado durante tanto tiempo picando piedra para ahora conseguir que próximamente pues tengamos el senador, y esperemos que avance ya lo más rápido posible, y que así sea.
Uh-huh. Moltíssimes gràcies a Hugo Martínez de Sa Unió. I jo ara us volia demanar que fesquem un exercici de reflexió, perquè deia en Rafa González de Gent per Formentera: esperem que aquesta sigui la definitiva. Així que ens hem de marcar aquest dia 22 tots en vermell al calendari, subratllat, allà ben present aquest dia 22, perquè trob que no és un tema menor, i m'agradaria demanar-vos que reflexionem sobre el que representarà comptar amb un senador propi per Formentera, tenir aquesta veu pròpia a la cambra alta. Com apuntava en Rafa Ramírez, també, no, tot el que suposa comptar amb aquesta figura de representació perquè es conegui una mica més la realitat d'una illa, amb tot el que representa, i que de vegades pot ser una realitat una mica desconeguda per segons quins habitants de la península, com és normal, i també s'ha de fer aquesta tasca d'explicar quina és la realitat que tenim aquí amb aquesta triple insularitat que moltes vegades hem posat damunt la taula, i m'agradaria que de manera col·lectiva fesquem un exercici de reflexió per analitzar la importància que té aquest pas, i que, com dèiem, esperem que sigui definitiu. I us volia demanar, clar, imagino que no contemplau un altre escenari que no sigui que Formentera tingui el senador propi, no? Seguim amb el mateix ordre del primer torn. Rafa González, de Gent per Formentera.
Doncs, arribats en aquest punt, la veritat és que el que esperam és que arribi a bon port i que finalment aconsegui aquest senador propi per Formentera, és que m'ha arribat tan lluny que ja no pot ser d'una altra manera. I per què serà tan important per Formentera aquesta figura? Perquè ningú millor que un formenterer o una formenterera per poder explicar en aquesta cambra de representació estatal, que és el Senat, doncs les problemàtiques que hi ha en aquesta illa. La insularitat que pateix l'illa de Formentera, la triple insularitat, les carències de connectivitat, el nivell de la vida, el nivell de preus, l'habitatge, l'afecció, per exemple, d'un tema també històric com costes. Des de Formentera serà la persona la que millor pugui explicar en aquest indret i quan es tramiti normativa doncs poder tenir la nostra veu i poder incidir perquè Formentera sigui present i que es portin solucions i no quedi oblidada, com ha passat en moltes ocasions.
Moltíssimes gràcies. Rafa Ramírez, del PSC-PSOE.
Bueno, sí, entendemos que este es el paso final y que no habrá marcha atrás porque sería un absoluto ridículo, ¿no?, político. Es decir, no se puede haber llegado tan lejos y ahora pararlo. Yo creo que ya no hay marcha atrás, ¿no? Es un punto, lo que hemos vivido ayer es un punto de no retorno. Es decir, ya no hay ninguna excusa, no hay nada que lo pueda invalidar, no hay nada que, ya no hay, ¿no? Chinitas en el camino, ¿no?, como podríamos decir. Y bueno, el Senado, también decir, ¿no?, decía el señor Martínez que bueno, no hay que compartirlo. Solo se ha compartido senador con Ibiza en una dinámica de 3 años el representante de Ibiza y un año el representante de Formentera, cuando el senador se gana por la izquierda. Entonces, sí, por esto lo hemos visto. Lo hemos visto durante, bueno, pues toda la historia de democrática de Formentera, es decir, cuando era el senador era exclusivo del Partido Popular y era de Ibiza, no se compartía y en ese momento, ni siquiera ese año de la legislatura, de los 4, pues Formentera tenía representación. ¿Qué implicará? Pues implicará, como decía el señor González, pues todos esos temas que se podrán encima de la mesa. Recordemos que es una Cámara Territorial, recordemos que valida los presupuestos generales del Estado, es importante. Se dice, bueno, a veces el Senado no tiene excesivas funciones. Bueno, yo creo que es más desconocimiento, sí que tiene funciones, ¿no? Y tiene funciones de la lectura, la segunda vuelta de la lectura legislativa. Entonces, pues se generan leyes durante todas las legislaturas. Que pasan por que se generan en el Congreso y pasan al Senado y ahí se pueden incorporar enmiendas, ¿no? Y ahí es la posibilidad de que desde ese conocimiento de la realidad pues también se pueda aportar esa especificidad, ¿no? Y entonces, bueno, eso es muy importante, es mucho más importante de lo que nos pensamos. Y también pues se pueden hacer preguntas de control al gobierno, se pueden poner temas de debate encima de la mesa y es importante, ¿no? Porque la realidad que vivimos bueno, no la vive un ibicenco, o sea, y lo estamos viendo, hay muchos temas que tenemos conflicto con Ibiza y que, por ejemplo, Formentera Circular, ¿no? O sea, esto, Ibiza Circular, esto ya es complicado, pero claro, es porque no hay esa interlocución. Y es mucho más, ¿no?, lo que también te permite. Ya no solo trasladarlo, sino, bueno, pues también el Senado y Madrid, pues permite, bueno, pues contactar desde, como la figura del senador le permite contactar, pues con directores generales, con ministerios, tramitar, no tramitar cosas, sino solicitar audiencias, poder exponer, pues la realidad verdadera de Formentera a los gobiernos de turno en cada momento y esto, si no lo hace una persona que tiene su vida aquí, que es su día a día, pues es muy complicado que una persona, bueno, pues con una representación, digamos, hasta ahora prestada, lo pueda hacer.
Muchísimas gracias. Hugo Martínez de Asamio.
Sí, yo creo que está claro que las carencias de la triple insularidad no se sienten igual cuando eres de Ibiza que cuando eres de aquí, por mucho que se les informe y por mucho que se les comente, ¿no?, las dificultades que tenemos, pues lógicamente si no eres de aquí, si no vives aquí, no sabes realmente a qué nos enfrentamos y cuáles son las dificultades de sufrir esta triple insularidad que tanto nos afecta en muchos momentos. También, como ha dicho el señor Ramírez, al final en el Senado se trabaja en diferentes leyes que nos influyen y, por tanto, tener representación es más que importante, ¿no?, para poder realmente estar informados al 100% de lo que se esté trabajando y también para nosotros pues poder opinar y poder, oye, hacer las enmiendas que sean necesarias, porque a nivel insular, pues a nivel de Formentera, nos afectan. Y esto es esencial. Al final, cada territorio tiene que tener su representación y tiene que tener su voz para poder decidir, incidir y demás. Y luego, por supuesto, pues al final estar presente en Madrid quiere decir que estaremos mucho mejor informados de lo que está sucediendo y todo aquello que nos pueda influir, pues lo podremos atacar de mejor manera, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, como he comentado antes, es un día o es una semana para estar contentos y esperemos que pronto pues tengamos esta representación, porque Formentera se lo merece y tenemos, más que se lo merece, es que tenemos el derecho a tener esta representación y a poder decidir acerca de las decisiones que se toman en Madrid y que a nosotros nos afectan.
I doncs res, menys de dues setmanes per aquest 22 d'abril, que ja des d'avui marcam en el calendari com a dia important per l'actualitat i per la història, d'alguna manera, de Formentera. Hem començat aquest debat, d'alguna manera, a Madrid, però m'agradaria tornar al Consell de Formentera, perquè el ple del mes de març va aprovar per unanimitat la proposició socialista per fer passes per poder rehabilitar el Mollet d'Escaló. De fet, fa unes setmanes parlàvem aquí al programa amb en Joan Torres, que és veí d'Escaló, a la secció que fa els dilluns en Pepo Rubio, i us volia demanar, perquè després de sentir-lo crec que és important preguntar-vos en quin punt es troba aquest projecte, perquè, segons explicaven els companys de Ràdio Illa, en cas que les conclusions de l'estudi que es farà recomanin sol·licitar aquesta concessió per poder rehabilitar-lo, el text que es va aprovar estableix que es demani sempre per garantir la preservació dels seus valors patrimonials etnològics i paisatgístics, així com el manteniment de la seva vinculació amb els usos tradicionals i amb la identitat del nucli d'Escaló. Volia començar aquest torn parlant amb en Rafa Ramírez, del PSOE.
Bueno, pues sí, esta es una propuesta que se aprobó en el pleno pasado, que es importante, ¿no? Porque el Mollet d'Escaló, pues siempre ha sido un puerto natural de pescadores, ¿no? Y bueno, y una comunicación entre La Mola y Ibiza. Tiene varaderos tradicionales de madera, es bien de interés cultural desde el 2002. Históricamente está recogido, pues bueno, desde hace siglos, ¿no? Y esa función no es solo, pues bueno, un mollet, es patrimonio, ¿no? Y es patrimonio, es esencia de Formentera. Y esto implica que bueno, sabemos que está deteriorado, que protegerlo implica proteger pues la cultura, la tradición, es un elemento que todo el mundo reconoce, es un bien de interés cultural, o sea, eso lo dice todo. Y bueno, estamos contentos de que se haya aprobado, estamos contentos de que salga adelante. Ya el diputado, el señor Córdoba, en los presupuestos anteriores, pues bueno, introdujo una enmienda para empezar con esa rehabilitación. Esto debe ser así, o sea, esperemos que dice el estudio, entendemos que una vez aprobado por el Pleno de Formentera, bueno, pues será todo, será fácil, porque es algo que históricamente se debería haber hecho. O sea, no estoy diciendo que este equipo de gobierno actual pues sea el culpable, no, para nada, ¿no? Es una situación sobrevenida desde hace muchos años, que bueno, pues que está bien que el Pleno en este momento pues haya acordado, a propuesta de los socialistas, que se haga este estudio para ver si es necesario o pues conseguir esa concesión y poder hacernos cargo pues de preservar ese patrimonio, ese paisaje, lo etnológico, lo que supone este punto, y yo creo que es que bueno, pues será pues un avance en cuanto a esta protección del patrimonio.
Moltíssimes gràcies, perquè ara que sentien en Rafa Ramírez, dues coses que m'ha agradat escoltar, que no és una cosa d'ara, que és una situació que ja ve des de fa anys, que també era una de les coses que deia en Joan Torres, i després el fet que es trobi precisament a Escaló fa que les competències sobre qui s'hauria de fer càrrec de la seva rehabilitació no estiguin clares, crec i espero no equivocar-me que donava a entendre que les diferents administracions s'anaven una mica passant la pilota d'uns a les altres i res, només fer aquest incís abans de sentir Hugo Martínez de Saunier.
Sí, yo creo lo primero es que todos estamos de acuerdo y creo que esto es lo más importante, en que no se debe de alterar la funcionalidad del Mollet de Escalón, ni mucho menos. Es un patrimonio de Formentera y se debe mantener su función y también se debe de cuidar. Desgraciadamente llevamos, como ha dicho el señor Ramírez, no es cuestión de ahora, ¿no? Llevamos muchos años desde el Consell de Formentera pues pidiendo y luchando para que se haga la rehabilitación que pertoca, para tener el Mollet en el mejor estado posible. No es así, hay además pues conflicto entre ambas administraciones, entre el Govern y el Gobierno, porque se han transferido una serie de competencias.
Uy, en parte.
Pero está generando duda.
No,
un pequeño enfrentamiento, pero claro, nosotros no podemos seguir mirando hacia otro lado, no podemos seguir parados, ¿no? Tenemos que seguir reclamando y tenemos que seguir instando a las administraciones competentes, pues una de dos, o que ellos se encarguen de hacer esta rehabilitación lo más rápido posible, o, como en este caso se pidió en el Pleno, pues que se haga un estudio a ver si nosotros podríamos asumir esta gestión y, por tanto, pues llevar a cabo todo lo que sea necesario para tener el Mollet en las condiciones adecuadas y por supuesto, que el Mollet pues siga siendo lo que ha sido toda la vida, ¿no? Un Mollet nuestro, para nosotros, para los frumenterés, pero que esté en un estado óptimo, por supuesto.
Uh-huh. Moltíssimes gràcies. Rafa González, de Gent per Formentera.
Sí, gràcies, Laura. Si me permets, abans de parlar concretament del Mollet d'Escaló, faria una referència en el poble d'Escaló. I és el fet que és un poble representatiu, un exemple d'incilla de Formentera, per lo cuidat que està, perquè és un dels primers pobles que es va peatonalitzar, i també perquè és una de les poblacions que primer obrin els seus restaurants i que tanquen més tard i que té una de les temporades turístiques més llargues d'incilla de Formentera. Clar, amb aquesta explicació que he fet, té molt que veure la bona gestió dels veïns d'aquest poble i també hem d'afegir el Consell de Formentera, que amb el que és competència seva doncs, s'ha actuat i hi ha un poble molt cuidat. El que queda pendent és justament la part que no depèn del Consell de Formentera i per això té tant de sentit i per això va sortir per unanimitat demanar aquest estudi de la viabilitat que el Consell pugui demanar aquesta concessió. Va haver discrepàncies de qui era competent exactament. Està clar que el Consell de Formentera no ho és. Hi havia una discrepància entre si era Ports de les Illes Balears, que és una entitat autonòmica de les Illes Balears, o si era Costes, que depenia de l'Estat i ara possiblement depengui de la comunitat autònoma del govern de les Illes Balears després de la transferència parcial que va haver del tema de Costes, de la gestió de Costes. El que sí que tenim molt clar és que des de Formentera, tant els veïns del poble, però també tota Formentera, volem que el Mollet d'Escaló estigui en les millors condicions possible i que continuï amb els usos que s'estan fent a dia d'avui, tant passar part del Mollet com passar part dels varadors. I sent conscients de que dins el poble d'Escaló és l'espai segurament més emblemàtic i la referència i el punt de visita obligatòria, doncs esperem que després d'haver acordat que es faci aquest estudi, doncs que arribem a un punt on es demostri la viabilitat i que l'administració competent, que previsiblement és ara mateix el govern de les Illes Balears, doncs el Consell de Formentera aconsegueixi aquesta concessió per l'objectiu aquest de rehabilitar el Mollet amb els usos tradicionals i amb el format que té ara mateix.
Uh-huh. I de moltíssimes gràcies a Nostres, perquè crec, com a neòfita en la matèria, havent sentit l'altre dia en Joan Torres i havent-vos sentit ara en Estrès, crec que la gent que ens estigui escoltant també es pot fer una idea de la situació i clar, ara arriba per jo la pregunta, i espero que per molta gent també, aquesta situació que tenim ara mateix, aquesta petició de fer aquest estudi, en quins terminis es situen? Es pot posar ja una data perquè això comenci a ser una realitat? Començam, o sigui, seguim amb el mateix ordre, Rafa Ramírez, del PSC-PSOE. Bueno, datas. Pues, volem terminis.
Sí, nos gustaría que fuese pronto, ¿no? Es decir, ahora ya esto es competencia del Consejo de Formentera y del gobierno de esa unión, ¿no? Es decir, bueno, son los que tienen que impulsar, es decir, el pleno, todos ya saben, el pleno se resuelven proposiciones de los grupos políticos, a veces se aceptan y a veces pues se rechazan cuando son de la oposición, o también del equipo de gobierno. Hemos visto cómo del equipo de gobierno en esta legislatura pues también se han rechazado propuestas. Esta está aprobada por unanimidad, tiene el Consejo, el equipo de gobierno de esa unión tiene la obligación de desarrollarla. Esperemos que sea pronto, porque bueno, pues se aclarará todo, ¿no? Con este estudio pues se aclarará esa viabilidad, habrá que hacer un informe jurídico de exactamente quién tiene competencia. Yo también considero que en estos momentos, después de la transferencia que hizo el Estado al Govern sobre temas de costas, pues está en manos del Govern, de las Islas Baleares. De hecho, bueno, es una forma, se reconoce claramente cuando se acepta una propuesta, como decía antes, del diputado, de una modificación presupuestaria para que se incorporasen 100.000 euros en el presupuesto del año pasado, con lo cual está como muy claro, ¿no? Y yo creo que lo que toca desde la oposición, o en este caso el Partido Socialista, pues será que ir insistiendo en los plenos, cuando sea necesario, cuando consideremos que ha pasado un tiempo prudencial, de cómo está el tema y qué fechas hay de ponerse con ello. Yo creo que en este caso, pues es el señor Martínez el que nos puede iluminar de bueno, porque él es vicepresidente del Consejo Insular de Formentera y en parte pues ahora tiene asumida esta responsabilidad de impulsar esta propuesta aprobada en el pleno del mes pasado.
Ido, crec que la pregunta és òbvia, que Hugo Martínez ens il·lumini amb aquesta pregunta que feia de dates, terminis. Endavant.
Sí, a ver, la fecha no la podemos decir ahora mismo cuándo va a estar. Lo que sí que es verdad que, bueno, nosotros desde el equipo de gobierno le damos el impulso necesario para tenerlo cuanto antes finalizado y trabajaremos en ello. Sí que es verdad que justo después del pleno pues ha venido Semana Santa y aunque ahora ya pues haya acabado, es verdad que estamos en periodo de vacaciones escolares, por tanto sabemos que la administración pues se paraliza un poco, pero no tengáis duda de que vamos a hacer todo lo posible para tenerlo lo más rápido, porque es algo importante y es algo que cuanto antes lo tengamos, pues antes daremos los pasos necesarios para poder llevar a cabo esta rehabilitación que tantos años llevamos exigiendo y llevamos pidiendo.
Moltes gràcies, Rafa González, de Gent per Formentera.
Sí, jo potser no m'ho toca, Gent per Formentera, que està en la suposició en aquests moments posar dates, però un marge així en un calendari orientatiu jo crec que sí que es pot arribar a posar, tenint en compte de la unanimitat que hi ha amb aquest tema i que no hauria d'haver cap problema en la seva tramitació. Tot el que sigui que els treballs d'aquest estudi i les seves conclusions s'estenguin dins enguany seria una molt bona notícia, i tenint en compte també de que es puguen recollir després les necessitats que facin de finançament, que faltin de finançament de cara als pressupostos del 2027. Així que no m'ho toca a nosaltres dir-ho, li toca a l'equip de govern i no ha acabat de concretar, però tot el que sigui que aquesta feina es faci enguany i que les feines futures es puguin pressupostar, doncs seria una bona notícia.
Vàlido. Ara que estem a principis del mes d'abril, donem aquest marge de 2026 per tornar a preguntar una mica com està aquesta qüestió. Ens ho apuntam també, eh? O sigui que prenem nota de tot. I ara, com ja anem arribant en el final del programa d'avui, també m'agradaria reflexionar sobre una altra qüestió, perquè la posem damunt la taula en moltes ocasions i pareix que de vegades quan repetim molt conceptes es van buidant de significat, però m'agradaria que féssim una reflexió tots arrel d'un cas que ha estat notícia recentment sobre el model turístic de Formentera. No? Model turístic és un concepte tan ampli que intentaré que el puguem anar aterrant i concretant amb aspectes concrets, però vull que reflexionem sobre el model turístic de l'illa de Formentera arrel d'aquesta sanció de 150.000 euros a un bar-restaurant de Formentera que operava com a discoteca i ho feia sense llicència. Per tant, amb aquesta notícia, amb aquesta xifra, podem reflexionar també sobre si és una multa lo suficientment quantiosa perquè resulti dissuasiva per tornar a repetir una situació com aquesta. En fi, la veritat és que és una pregunta oberta, però parlar de model turístic, crec que també és important que de tant en tant anem fent una reflexió sobre el punt on estem i també què volem ser quan cresquem, com fèiem els dimarts aquí a la secció d'en Marc Tur, no? Pensar també en el futur de Silla és fer-ho des de situacions com aquesta que ens obliguen a reflexionar sobre on som i on volem ser estar en el futur. I en aquest cas, el torn començarà per Nugo Martínez, de Sauné.
Bueno, nosotros lo tenemos claro, el modelo turístico que tiene que haber es un modelo que tenga un equilibrio, que permita que se pueda trabajar, que la gente tenga diferentes opciones de disfrutar en Formentera, pero que a la vez, y sobre todo lo más importante, se respete lo que es nuestro entorno, porque está claro que al final es lo más que tenemos. Más allá de la importancia que tiene proteger todo nuestro medio ambiente, pero sin duda pues es algo que en Formentera hay que proteger con más énfasis porque somos una isla pequeña, somos una isla frágil y somos una isla que tiene que tener en cuenta que no podemos alterar todo lo que viene siendo nuestro medio natural. Y por tanto, nosotros lo que debemos de hacer es trabajar en un modelo, impulsar un modelo que permita que pueda haber ocio, que pueda haber actividades deportivas, que puedan haber actividades culturales, pero que a la vez se tenga este respeto tanto por la gente que vive aquí como por la gente que viene de fuera turísticamente, que haya un respeto y que por supuesto también haya una concienciación sobre la importancia de mantener nuestro entorno lo mejor cuidado posible. Y en este caso de la infracción de la sanción que hablamos, viene derivada de varias infracciones que hubieron en 2024 y en 2025 y que por tanto, al haber esta serie de infracciones, ha tenido que sancionar. Y como es lógico, ¿no? Al final lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Hay una serie de normativas que se deben de cumplir. Es verdad que algunas se deben de modificar para regularizarlas y que igual también sean un poco más claras, porque vemos como a día de hoy alguna está un poco desfasada o no queda muy, muy clara la normativa para los trabajadores que tienen que levantar actas y demás, y por tanto nosotros también estamos trabajando por esa vía de intentar hacer una regularización más efectiva y que quede todo mucho más determinado, que no genere conflictos y que por supuesto trabaje tanto en permitir que por un lado se pueda trabajar y se pueda disfrutar y por otro que se respete todo lo que viene siendo nuestro medio natural.
No sé si ho entès bé, Hugo Martínez, però hi havia una reiteració dels fets, no?, al llarg de dues temporades, no?, 2024 i 2025.
Sí, hubo una serie de infracciones que se levantaron en el verano de 2024 y hubo otras que se levantaron en 2025 y a partir de aquí ha llegado esta sanción. Infracciones de diferente tipo, ¿no? Por volumen de música, por no tener las puertas de emergencia en el estado correcto y por tener más capacidad de la que podían tener y demás. Y todas esta serie de infracciones han derivado en esta sanción que se les ha interpuesto en este inicio de año.
De vegades, quan parlem aquí a Eivissa també de sancions quantioses com és aquesta, almenys, escolta, per una persona normal és una xifra quantiosa, aquesta de 150.000 euros, però la qüestió és sempre si aquestes sancions s'arriben a cobrar.
Sí, claro, hombre, se deben de cobrar, cómo no. Por supuesto, sí. Sabemos, alguna vez ha sucedido, ¿no?, de que hay impagos y demás, pero estas sanciones se ponen para que tengan que ser pagadas, por supuesto que sí. No se ponen en balde.
Seguim reflexionant sobre aquesta qüestió i ho feim en aquest cas ara amb en Rafa González de Gent per Formentera.
Sí, gràcies, Laura. En aquest sentit, des de Gent per Formentera sempre hem tingut aquest tema molt clar, i és que què oferim des de Silla de Formentera? Doncs el que oferim és paisatge i és tranquil·litat. Així que totes les activitats que encaixin amb aquestes dues ofertes seran benvingudes i totes les que no s'hauran d'evitar, perquè tot el que vagi en contra d'això serà ingressos immediats a dia d'avui, però que perdem el que ofereixis en Camp de Castella en el futur. En aquest sentit, doncs una discoteca en espai natural no té cap tipus d'encaix, a part de que està completament prohibida per la normativa actual. I sí que és veritat que s'ha actuat, sí que és veritat que 150.000 euros de multa és una multa significativa, quantiosa, i que esperem que no surti a compte, és a dir, que això sigui dissuasiu a que ninguna altra entitat o empresa vulgui repetir això, però sí que és cert que van comentat que aquestes activitats es van realitzar van començar el 2024 i van continuar el 2025, doncs que s'actuessin el mes d'agost de 2025 va ser un poc tard i es podria haver actuat abans, tot i que reconeixem el fet que s'hagi actuat és important. Tornant a lo que ofereix Silla de Formentera i sent conscients de que l'activitat turística és el principal, doncs com he dit, oferim paisatge, oferim tranquil·litat, qualsevol activitat que sigui de caràcter cultural, patrimonial, també proves esportives, passejos i visites a espais emblemàtics com poden ser les platges de Formentera, els fars de Formentera i tot el que estigui relacionat amb el comerç local, amb els mercats artesanals, amb el producte local, doncs tot això té un encaix perfecte amb aquesta filosofia i aquesta forma d'entendre la nostra illa i que si aconseguim, perquè de forma genèrica ho estem aconseguint, tenir una oferta correcta. Si aconseguim mantenir-la en els temps, doncs tindrem activitat turística per molt de temps i això repercutirà que la gent de Formentera viurà el millor possible.
Uh-huh. Moltíssimes gràcies. Ara us seguiré demanant per aquesta qüestió, però abans de seguir volia sentir en Rafa Ramírez del PSOE.
Bueno, pues está claro que la actividad que se producía y se ha producido durante 2 años en el Parque Natural obviamente no tiene que ver con el modelo turístico ni que defiende el Partido Socialista, ni está claro que el que ya en Formentera ni el equipo de gobierno de la legislatura anterior, ¿no? Yo también pienso que se ha actuado tarde. 150.000 euros nos puede parecer mucho a nosotros, a las personas que vivimos de un sueldo, pero lo triste es que a negocios como este, obviamente no es mucho, es un poquito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, está claro que la siguiente sanción es cierre y entonces, pues claro, esto sí que es lo que realmente lo que impone respeto o dejar de hacer actividad. Yo hace tiempo, como representante del Partido Socialista, que estoy preocupado por las declaraciones que hace el señor Martínez, ¿no? Porque, de hecho, cuando es elegido presidente del Partido Popular, pues hay un vídeo que circula por las redes, que obviamente está elaborado por el Partido Popular, donde él dice que hay que modificar, y lo ha dicho hoy, ¿no? Hay que modificar determinadas normativas para defender la música, ¿no? Y esto es algo que no entendemos. Primero, porque no tienen mayoría y porque esto tendrá que hacerlo a través del Pleno de Consejo Insular de Formentera y tendrá que pactarlo. Y luego, porque no sabemos, las palabras son un poco incógnitas, ¿no? No sabemos hacia dónde va ese modelo y entendemos que una modificación de ese modelo o del modelo que tenemos o que han recibido en herencia, pues no irá bien, ¿no? Es decir, vemos como tenemos muchos problemas y en verano, la temporada, pues ya son de vivienda, ya son de saturación en las carreteras, y lo que hemos visto, las imágenes que se veían de este local y de lo que estaba sucediendo en el Parque Natural, pues obviamente nos encogía, ¿no? Nos encogía porque no es el modelo de Formentera, no es lo que debe ser Formentera, porque Formentera es mucho más vulnerable que cualquier resto de las islas de nuestra comunidad autónoma y porque no es necesario. Es decir, tenemos otro encanto, tenemos que recuperar quizá pues esa tradición, poner en valor pues la cultura, la restauración, no lo sé, los espacios naturales, esa naturaleza limpia, exenta, que es lo que impacta a la gente, y modelos de turismo que venden pues otro tipo de ocio, pues lo tenemos al lado, ¿no? Lo tenemos en Ibiza, lo tenemos. No es necesario en Formentera. Y esto es lo que estamos ahora, pues, con un poco, digamos, en alerta, ¿no? Ante las palabras que el señor Martínez pues va comentando y, por ejemplo, esto, ¿no? Esa modificación, pues no tenemos claro hacia dónde debe ir porque creemos que tiene que ser, tiene que haber una reflexión muy profunda, no solo modificar para defender la música, sino modificar en todo caso porque entendemos que compartimos un modelo turístico y ese modelo turístico nos no solo lo puede decidir un equipo de gobierno, sino que debe decidirlo toda la sociedad de Formentera, porque nos jugamos el futuro, o sea, no jugamos el presente, ¿no? Nos jugamos el futuro.
Moltíssimes gràcies. I com ja estem arribant al final del debat d'avui, us deixaré a tots tres un minutet final per conclusions en el mateix ordre. Començam amb Hugo Martínez, de Senyor. Un minutet, per favor.
Perfecto. Sí, a ver, lógicamente, todo el que lo haga mal y todo el que incumpla una normativa o una ley, oye, tendrá que ser sancionado y tendrá que pagar por ello, faltaría más. Ahora bien, yo de lo que estoy hablando es que no se trata de prohibir todo. Efectivamente, si hay cosas que se tienen que prohibir, porque es así, oye, se tendrá que prohibir. Está claro que lo que no vamos a hacer es que ahora se monte en una playa cualquier local y sea eso un desfase. Por supuesto que no, pero bueno, hay cosas que se pueden regularizar y que se puede hacer que todos convivamos y que todos respetemos nuestro entorno. Y por supuesto que si se hacen o si se plantean estas modificaciones, se tendrán que hablar con todos los agentes implicados y afectados, que en este caso pues es la isla de Formentera, tanto partidos políticos, entidades, comercios y demás. Es algo que por supuesto se tiene que hacer entre todos, pero vuelvo a reafirmarme. No se trata de decir esto sí, esto no, se trata de buscar la manera de tener un equilibrio y en el que convivamos todos y en el que además pues se tenga cuidado de todo nuestro entorno.
Moltíssimes gràcies. Per respectar aquest minutet, també li demanaré a en Rafa González, de Gent per Formentera, un minutet final per conclusions.
Perfecte. Doncs com he comentat abans, si a Formentera el que oferim i des de fa molts anys és paisatge i tranquil·litat i així de bé a nivell turístic doncs, ens ha anat i tindrem oferta turística de cara a molts anys futurs, doncs el que hem de fer és seguir per aquesta via. I dins aquesta via, sense obrir tant esventall com pareix que vol obrir la Unió i com ha comentat el senyor Martínez, tot el que sigui, per exemple, música en viu, tot el que sigui que puguin tocar els nostres músics locals de Silla, que n'hi ha i n'hi ha molts, i tot el que es faci amb respecte, amb una limitació de soroll, amb una limitació d'horaris i respectant els descans de la resta de veïns, doncs segur que trobaran un encaix, perquè també entrarien dins aquesta oferta que comentava. El problema d'això és que quan es fan aquests comentaris i venen des d'on venen, des d'aquest cas la Unió, doncs s'assemblen molt més a la discoteca que s'ha tancat que no a el que acabo de comentar, de que es faci música en viu, de que siguin els músics locals els que puguin fer aquesta oferta i que, òbviament, tant residents com turistes ho puguin gaudir.
Moltíssimes gràcies. I ja, últim minut, per favor, un minutet. Sí. Rafa Ramírez, del PSI PSOE.
No, seré breve. Pues bueno, esto es lo que me asusta, ¿no? Lo que las palabras del señor Martínez, o lo que nos inquieta, ¿no? Es decir, pues no, a lo mejor no son todos los que debemos convivir, ¿no? Es decir, no todo, porque está claro que lo que se sanciona es porque no, ese modelo o esa forma de funcionar en el espacio natural no lo queremos. Y esto está claro, o sea, no podemos modificar ordenanzas, y además es que está prohibido, es un parque natural, tiene una legislación absolutamente clara. Y lo que estaba haciendo este local era incumplirla durante 2 años seguidos. Y la sanción llega ahora. Pues obviamente esto no, con lo cual esta reflexión debe ser mucho más profunda, debe ser tranquila y debe ser un espacio donde, bueno, pues toda la sociedad, y repito toda, ¿y por qué digo toda? Pues porque hemos visto como por ejemplo, en Formentera Eco, pues nos ha permitido a todo el mundo aportar. Y esto lo hemos visto hace un mes y medio. O sea, y hemos tenido una grave discusión social en Formentera sobre ello.
Moltíssimes
gràcies. Por eso estamos preocupados. Gracias.
Moltíssimes gràcies a tots tres. Ho haig de tallar aquí perquè ja arribem al final del programa, però us volia agrair moltíssim. Rafa González, de Gent per Formentera, Rafa Ramírez, del PSI-PSOE, i Hugo Martínez, de Sa Unió, que hagueu participat i ajudar-nos a entendre la realitat de Formentera. Mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins molt aviat. 12:57, res, un minutet o menys de publicitat i ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride.
12:58, ja tornem a ser aquí. Ja tenim aquí de nou a Ivonne Aranyo. Molt bon dia de nou, companya.
Molt bon dia.
És el moment de repassar l'agenda cultural del dia i començar a Delvila, a la sala refectori de l'Ajuntament Vell, on 40 imatges d'en Gabriel Serra Llimonada traslladen a l'espectador a un viatge als inicis dels mercadets hippies d'Eivissa.
Doncs sí, són imatges del mercadet de Puntarebí de l'any 1980, en què reflecteix l'essència més pura del moviment hippie a l'illa, quan el fotògraf català Serra Llimona va viatjar a Eivissa amb un grup d'amics, uns retrats plens de sensibilitat que reflecteixen un ambient d'utopia i llibertat que conviden a la nostàlgia al començament de tot el moviment hippie, una exposició que es podrà visitar fins al 24 d'abril.
I anem cap a Formentera, mira precisament d'on venim, perquè avui es presenta el llibre Contra Franco i la Falange, les resistències clandestines a les Balears.
Sí, serà a les 7:30 a la Biblioteca Maria Vian Gómez, és el llibre de David Ginar Ferón, que aborda les diferents formes de resistència política i social practicades a les Balears entre el 39 i el 48 contra el règim franquista, així com la virulència de la repressió exercida per les autoritats durant els anys més negres de la dictadura. S'hi analitzen les condicions de vida i la reorganització en la clandestinitat dels partits d'esquerra i sindicats obrers.
Idò, ens quedem amb tot això, Ivonne, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar Lil Nas X, que va néixer amb el nom de Montero Lamar Hill. Avui fa 26 anyets, és un raper, cantant i compositor estatunidenc de l'estat de Geòrgia. Va ser conegut internacionalment justament per aquesta cançó que ara escoltàvem. I ho deixam aquí. Demà hi tornem, 12:04, aquí puntuals a IB3 Ràdio. Fins demà.